Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona vesprada tingueu tots i totes qui ens escolteu. Avui us portem a casa el programa número 386 de Parlem d'Òpera, ja el tercer d'aquest mes de novembre i encarats vertiginosament cap al final d'aquest 2019. Un any estrany que ens porta mala maror a tot arreu, pràcticament, i ens angoixa. Per això, estimats amics i amigues oients, des de Ràdio Sabadell volem fer la nostra modesta aportació per tal d'oferir-vos una mica de bon rotllo i música que alimenta l'esperit. Relaxats a casa, abans de sopar, intentarem que avui també pugueu gaudir d'aquesta hora. Hora màgica. I no ens demorem més, que és tard i vol ploure. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Comencem. Certi intrecciar le vergine era el cor amb aires de marxa que ha servit per encetar el nostre programa d'avui. Pertany a la molt desconeguda òpera de Rossini, Eduardo e Cristina. Aquesta òpera seriosa en dos actes i llibret d'Andrea Leone Tottola i Gerardo Bevilacqua Aldo Brandini es va estrenar en el Teatro San Benedetto de Venècia el 24 d'abril de 1819. Aquest any, doncs, n'ha fet 200. Aquesta òpera ja us ho vaig explicar fa temps, quan vàrem fer la sèrie sobre Rossini, gairebé 3 anys, en el programa número 263, és el que aleshores se'n deia un centone, és a dir, una obra formada bàsicament amb músiques ja preexistents del propi compositor. Ja sabeu que Rossini ho feia molt, això d'automatllevar-se música, però aquí va arribar a l'extrem. Com que no tenia gaire temps per complir amb l'encàrrec, Venècia va agafar música d'òperes seves que a Venècia encara no coneixien, i que eren Adelaide di Borgogna, Hermione, Ricciardo e Zoraide i Mosè in Egitto, tres estrenades a Nàpols i una a Roma, i es va quedar tan ample. I Eduardo e Cristina fou tot un èxit, a més, d'això en parlarem d'aquí uns minuts. Per ara dir-vos que la versió que hem sentit d'aquest cor anava a càrrec del Camerata Bach Cor de Poznan i l'Orquestra Virtuosi Brunensis dirigida per Gianluigi Gelmetti en una versió en directe del Festival de Bad Wilbert a Alemanya del 2017. I qui ens en parlarà de tot això? Ja ho heu endevinat, oi que sí? <totipos-> Com no? Donem la benvinguda a Flamaric el Magnífic, sultant de les zones radiofòniques. Hola, Albert, com va tot?
Sultant o insultant, depèn del dia.
Això depèn del dia que tinguis, ja ho has dit. Avui, programa complet sobre Rossini, analitzant el CD d'Eduardo i Cristina i un miserable capítol d'un llibre. Molt bé, abans d'entrar en matèria, si permets, oi que sí, un altre fragment de l'òpera que ve directament, igual que el cor del començament, d'Adelaide di Borgogna, és la cavatina de Cristina, és Vanita ogni speranza, la soprano és Silvia Dalla Veneta. Jo tinc un enregistrament de l'Adelaide di Borgogna que canta la Mariela de Via i aquesta tia me l'ha recordat moltíssim. És a dir, quan comença a cantar, sembla que l'estigui imitant.
És el de l'Òpera Rara, el segell Òpera Rara?
No, és d'un del festival de Martina Frank, em sembla, d'aquells italians en directe. A mi la Mariela de Via canta molt bé, però a mi no m'agrada. És com si fos un bloc de glaç sobre l'escenari a cantar, perquè es freda com una mala cosa la dona. Bueno, escolta, abans he dit un miserable capítol, perquè és veritat, és un capítol...
Has començat tu insultant.
Insultant, sí, sí. És un capítol de 16 pàgines només, però és d'un llibre molt més gran. Uh-huh. El llibre es diu Música reservata y otros escritos musicales, i és de José Luis Téllez, d'editorial Fórcola.
Amics nostres.
Sí, i el Téllez, bueno, potser molts el recordareu, jo em recordo d'ell de la televisió espanyola quan feien òpera alguna vegada, uh-huh. Sortia ell a presentar-les. Sí. Un tio molt averborrer, bueno, el llibre ho demostra, perquè sí. Déu-n'hi-do.
Bueno, és un dels grans musicòlegs d'aquest país, un sí. referent, i aquest plec d'articles, perquè la majoria, tots aquests escritors musicals, la majoria o alguns són algun article, de programa demà o alguna comunicació, però bàsicament el 90 i pico per cent de tots els... Doncs mira, no els he comptat, però estem a quasi bé 500 pàgines, 400 sí. i pico, en diversos blogs, i tots aquests articles són articles publicats a la revista Scherzo, en la secció que es diu, com el llibre indica, Música reservata, on ell hi fa moltes reflexions de tota mena, on hi trobes reflexions estètiques, d'anàlisi musical, d'història, de sociologia, és a dir, és un gran savi, un gran estudiós, i els seus articles són d'obligada lectura, encara que siguin una mica feixucs o densos.
Sí, són densos.
Sí, ho són. I en el cas de Rossini, que és el capítol que ens interessa avui, que això no ho has dit, però en realitat també l'afegiràs aquest programa, a part de ser un aló flamaric, l'afegiràs a la sèrie Rossini?
Rossini es va acabar fa
temps. Es va acabar.
Vam fer la cua de Rossini, perquè tu vas portar un disc amb obertures de Rossini, vam fer la cua de Rossini, quan ja s'havia acabat la sèrie.
I ara la coda de la coda, sí, de la coda del cicle Rossini.
Deixem.
Bé,
Rossini.
El cas és que entre els molts articles que en algun altre programa doncs ja parlarem, té un que està dedicat, són aquestes 16 pàgines dedicades a Rossini.
Actualidad de Rossini.
On ell planteja diverses qüestions força interessants, per exemple, fins on Rossini ens interpel·la actualment i fins on connecta amb la nostra sensibilitat, una sensibilitat aparentment diferent dels nostres gustos contemporanis, més enllà que ens pugui agradar, evidentment, Rossini, però que l'estètica musical de Rossini no pertany als nostres temps, però ell, a partir de l'exemple de Semiràmide, també aporta una coincidència de la mirada històrica davant el sensacionalisme, davant el verisme, perquè hi ha una coincidència en que en moments en què el verisme té un revival, també Rossini en certs col·lectius o en certes dinàmiques ha tingut el seu espai, no? Quan
sí,
no era d'època.
Ha tingut el seu revival també Rossini.
Exacte.
Ell parla bàsicament i reivindica l'actualitat, sobretot de les òperes serioses de Rossini, que són les que més oblidades estaven, perquè diguéssim, el Barber no va desaparèixer mai del repertori,
no.
Però totes les demés sí.
Sí.
I les serioses, doncs, bueno, a part de la labor de Pésaro, sobretot, penso que déu-n'hi-do, doncs, el que s'està fent.
I ell parla d'aquest emmascarament dels crescendi rossinians amb qüestions tècniques, amb aquesta mecanicitat del crescendo, també com a precedent del que després en el segle XX ha estat el minimalisme. També parla d'aquesta recuperació que us deia als anys 50, no? Com a nostàlgia del diatonisme, una dècada dels 50, després de tot el que significa Darmstadt, amb noves tècniques compositives, nous estils, i en canvi, doncs, Rossini comença a sorgir als 50, que des del punt de vista harmònic doncs és aquesta claredat de les bases tonals. També reflexiona sobre el cant florit i defensa que aquest cant ornamentat de Rossini sempre té una lògica dramatúrgica, que no és només l'ornamentació i la veu per la veu, sinó que hi ha darrere doncs aquesta substància melòdica que no és mera decoració, i aleshores ho compara també amb la Lulu d'Alban Berg, i l'inici el preludi a la migdiada d'un Fauna de Debussy, una obra que és la seqüència número 9 de Luciano Berio, per veure doncs el tractament de l'ornamentació en la línia vocal de Rossini amb papers que en altres llenguatges i altres estils compositius també incorporen l'ornamentació, i acaba, i aquest seria també un dels últims punts significatius, doncs parlant de les onomatopeies com a recurs del nonsense, és a dir, aquests moments del sense sentit que Rossini doncs li permeten fer concertants com el de l'Italiana in Algeri, sí, o el sextet de la Cenerentola.
Molt bé, sí senyor.
I aquesta reducció de l'absurd, remato, és molt interessant perquè més ho connecta amb unes dècades posteriors al teatre de l'absurd de Bertolt Brecht. Per tant, en Rossini també hi ha aquest moment de l'absurd que ens el fa actual.
Molt bé. Bueno, tot això, doncs, com em deia abans, és una mica dens aquest article, jo me l'he llegit, i està esquitxat de termes alemanys. Allà fot unes alemanades per allà al mig, i bueno, això què vol dir, no? Si no en saps, doncs ho tens pelut. Però bueno, en definitiva, doncs sí, és on està bé aquest article, i d'aquest llibre, avui hem fet aquest petit article, però en parlarem més en el demà, perquè hi ha dos blocs, més que capítols, perquè són dos blocs formats per diferents capítols, que estan dedicats a temes operístics. N'hi ha un que es diu Sobre Verdi i Wagner, i un altre que es diu Operismos. Mm-hmm. I d'aquests en parlarem en un altre programa. No sé si en un sol programa o en dos, però bueno, en el futur doncs, estigueu al tanto, i aquest llibre doncs, està recomanat, perquè és, ja, com deia l'Albert, és el Téllez, doncs és un paio doncs, que en sap molt. Bueno, escolta, doncs ara, si et sembla, proposo un altre fragment musical d'Eduardo i Cristina, que avui exprimirem l'Eduardo i la Cristina. És la cavatina d'Eduardo Vinci, que fui d'heroi, amb la mezzosoprano Laura Polverelli.
Thank you.
Doncs, no sé, aquest fragment no sé de quina òpera és, però al principi, sobretot, també m'ha sonat molt com a autoplagi, però clar, sóc incapaç de dir...
Doncs mira, jo aquí m'enganxes perquè ara no me'n recordo. És el que sí que podem dir és que aquest fragment que hem sentit és la cavatina més la cavaleta d'entrada del personatge Eduardo, que és un personatge travestit, que això ja en vam parlar alguna vegada, d'aquests personatges, sobretot en l'òpera sèria, que quan bàsicament, quan hi ha el castrat i no Rossini els deixa de fer servir, doncs opta per aquesta tradició que al llarg de la història de l'òpera sèria doncs els personatges travestits hi han estat.
En va fer servir un i no li van agradar els resultats, sembla, es va emprenyar, no li va dir que s'havia acabat.
Exacte. I hem sentit la Laura Polverelli, que comença a fer una mica d'honor al seu nom, a l'enregistrament, vocalment està una mica...
Empolsegada, ja.
Sí, una miqueta, no? Bueno. Així com de jove feia honor al seu nom d'una altra manera, perquè era molt guapa, ara ja vocalment...
Però jo pensava que era jove, aquesta noia Polverelli.
Bueno, ja comença a tenir una certa edat, bueno, i sobretot vocal, tot i que el defensa bé, però hi ha doncs, uns aguts una mica estridents, aquell vibrato tan valiente, però vaja.
Jo dic una cosa, a veure, aquí a Bad Bilbat els repartiments de vegades són una mica... No, hi ha bons noms aquí en aquest disc, però el Kenneth Tarver, per exemple, que és un tenor americà bastant conegut, bueno, els altres no els conec, la Sílvia de la Veneta, i el Xiang Shu, i el Baursan Andersanov, no els conec aquests, eh?
Sílvia de la Veneta, vols dir que no és una d'aquí de Sabadell?
Sí, de Cal Benet.
No, però el Gianluigi Gelmetti sí és un
director... Sí, és un director important.
Que té altres enregistraments de Rossini. Exacte, sí.
De fa molts anys.
Doncs, bueno, és una òpera que evidentment també té recitatius secs, com pertoquen òperes sèries, com encara passa, no tots són acompanyats, ja ho has dit tu que és una òpera centone, amb aquest pasticcio, i els van fer una selecció dels temes musicals que reprofita, el que passa que la font consultada no els detalla tots, i per exemple, aquest número que acabem de posar, de la cavatina més cavaleta d'entrada d'Eduardo, jo no el tinc localitzat en aquest llistat i per tant l'hauríem de...
Aquí ja et dic, només al principi em recorden unes notes, no dic que tota la... Així com els dos fragments que hem sentit abans, el cor d'inici és clavat, inclús la duració és la mateixa en el CD d'Adelaide i almenys el primer vers és el mateix, senti intrecciar la Vergine, o sigui, tal qual la treu d'allà, va fotre aquí, i l'altre, la cavatina, aquí, bueno, està una mica més, diguéssim, l'elabora d'una manera diferent perquè la d'Adelaide és més llarga que aquesta, però és idèntica també que l'altra. Aquí no ho sé.
Sí, i bueno, ja que parlàvem del cor, destacar que aquesta òpera té números corals tendents a breus, de 2-3 minuts en general, fins i tot l'escena inicial, que també és un calc de l'escena inicial de l'Adelaide di Borgogna, el cor, i després hi ha una espècie de trio, tot això és copiat, però la part del cor també és breu, en aquest número d'introducció després de l'obertura, i els números corals n'hi han fins a 8 intervencions pròpies del cor, més els finals de l'acte i alguns acompanyaments que hi ha en algunes de les àrees, per tant el cor té una presència significativa. A més hi ha dues escenes de presó, hi ha alguns fragments musicals que són músiques ballables una mica estranyes, que em semblen molt modernes, que mira, l'actualitat de Rossini podríem afegir a l'article de Telle d'un petit apunt sobre això, I a part del... Bueno, els rols principals són la soprano, heroïna, mezzo, que és el paper d'Eduardo, que és un heroi masculí, el pare tenor, per tant, segueix encara una mica l'estructura de l'òpera sèrie en aquest sentit.
Sí, una mica del 18, no? Perquè més endavant seria que ja l'heroi passa a ser un tenor, i el pare seria un baríton, una veu greu, sí. No? Seria tot això. Molt bé. Saps que ara, quan feia el guió, me'n vaig recordar de quan vaig explicar aquesta òpera en la sèrie Rossini. Hi havia una anècdota que no sé si és, se'l pot tenir en compte, perquè a més sembla ser que ve d'Estendal, el qual és poc fiable. I deia que quan van estrenar l'òpera a Venècia, que va tenir molt d'èxit, per cert, perquè com que no coneixien la música, no l'havien sentit, la van trobar fantàstica. I diu que hi havia entre el públic un comerciant de Nàpols que la que començava la música es fotia a cantar la ràdio perquè ja la sabia, aquest sí que la sabia. I no, que això va molestar molt el públic, que van criticar molt a l'empresari, però va ser exitosa.
No, musicalment té números de molta trempera, Té ara després escoltarem algun fragment de l'acte segon, però el duet entre Carlo, que és el pare, i Cristina realment és molt potent. L'escena rondó, que seria la gran escena d'Eduardo a l'acte segon, també és imponent. Després li ve la gran escena de Cristina, que també és significatiu, i el concertant de l'acte primer, doncs també és punyent. Vull dir que musicalment, encara que recicli, són números que, entenent aquella mandra de Rossini, aquella gandoleria, és normal que recicli.
També deia que hi ha tantes anècdotes apòcrifes, hi ha un que diu que componia estant estirat al llit i li va caure una partitura sota allí, en lloc d'aixecar-se a collir-la,
la va escriure de nou. Que no sé si fa més mandra un cop ja l'has escrit.
Mira, si ets un geni de la música et surt sola, no? Vull dir, vés a saber si és veritat. Bueno, una mica aquest programa també l'hem muntat una mica al rebufo de la Cenerentola, que acabem de veure aquí a Sabadell. Tant a mi, jo sempre sóc part interessada, però trobo que va estar molt bé.
Sí.
I inclús la de l'escola va estar molt, molt xula. Encara queda una funció per fer, que la de Tarragona, que es va haver de canviar les dates per raons alienes a l'organització, i em sembla que la fan el 13 de desembre. Sí, això encara en queda una, que alguns dels cantants no podran cantar-la, i llavors hem agafat gent de l'escola, la gent de l'escola.
Així tindran una oportunitat.
És com tenir covers, vull dir, això està així. Però també és una, hem de dir que és una edició de Naxos, del famós Naxos, que i aquesta vegada t'ha enviat un disc d'òpera, Naxos.
Sí, els haurem d'aplaudir sobretot agrair que recordin que encara que sigui Ràdio Sabadell, aquí tractem tots els seus discs a disc amb carinyo.
Clar que sí, perquè, hòstia, em sap greu que abans n'enviaven molts, ara no n'envien gaires, i n'estan traient molts,
Sí, però...
Passa que ja et dic, una mica a vegades les qualitats no són les adequades de lo que sentim. Bueno, i de l'Eduardo i Cristina hi ha un altre enregistrament que jo tinc, que és el que vaig fer servir en aquell altre programa, que és un, també és d'un enregistrament directe d'aquests d'Itàlia, saps? Que a vegades també, a vegades hi ha bons cantants, els cors, semblen cors de gats.
Bueno, aquest cor...
Aquest també deixa molt que desitjar,
Aquest
deixa molt que desitjar, I la veritat és que ja et dic, i no crec que n'hi hagi més que aquests dos instruments, i els tinc tots dos ara. us volem donar l'oportunitat als oients de fer comparacions amb les òperes que són les fonts originals d'Eduardo i Cristina. I ara us proposarem un trosset del duo Non proseguir comprendo, que és de l'acte primer d'Hermione, que és una òpera tràgica, que el Rossini va fer a Nàpols. Doncs sentirem només l'inici, que és la part de la soprano Hermione, que és Cecilia Gasdia amb l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Claudio Scimone.
Thank you.
I ara sentirem els primers 4 minuts del duet de l'acte segon, que esmentaves abans, d'Eduardo i Cristina, Ai, qual horror, entre Carlo, que és el tenor Kenneth Tarver, i Cristina, que és la soprano Silvia de la Veneta. Estava clar aquí que el tema, almenys a l'inicial, procedeix directament.
Sí, sí, així el públic pot percebre doncs, les semblances del tema o directament que és el mateix tema, perquè pot variar la instrumentació, alguna qüestió d'harmonia, alguna ornamentació, pot fer mil coses, però la matriu està clara que és allà, amb aquest duet, que jo crec que l'acte segon d'aquesta òpera, musicalment, al marge de les influències i els autoprèstecs, és molt més potent que el primer. Sí. Mi, jo crec que aquest duo, les dues escenes dels protagonistes, després hi ha una batalla instrumental que substitueix les típiques moments orquestrals de tempesta que en Rossini sempre hi sol haver-hi. Doncs en aquest cas hi ha una batalla que, tot i així, escoltant-la, veus que hi ha alguns recursos musicals que són girs i figures i, vaja, diguem uns recursos per no estendre'ns i fer un anàlisi detallat, que també Rossini fa servir amb aquestes tempestes.
Molt bé. Bueno, ara això em toca a mi sempre explicar l'argument, oi?
Sí, exacte. Per alguna cosa ets el presentador i director.
Això cobro més, ja. A veure, Cristina és la filla de Carlo, rei de Suècia, i Eduardo és el cap de l'exèrcit. Resulta que estan casats secretament i fins i tot tenen un fill, fixa't, eh? Això dels matrimonis secrets en òpera s'estila molt.
Sí, bueno, convencions de l'època. Fer Pasqua abans de res.
Això mateix, però sense que ningú sàpiga. El rei, que és ignorant del fet, promet la seva filla a Giacomo, príncep d'Escòcia. Lògicament, volen casar entre ells la realesa. Aleshores, Cristina es nega, òbviament, al casament i es descobreix el pastís. I tots dos, Cristina i Eduardo, són empresonats. Eduardo és alliberat pel seu amic Atlei. Atlei, quin nom més raro, eh? Capità de la Guàrdia Reial. I es rehabilita vencent els russos que han atacat sobtadament. És com si, mira, russos, veniu, ataqueu, foteu aquí una mica de marro, jo els guanyo i quedo estupenda davant el sogre. És el que, és
això
el
no que passava a les eleccions dels Estats Units, una cosa així?
doncs han atacat els russos, els ha vençut, i llavors Eduardo es posa en mans del rei, tot demanant la llibertat de Cristina i del nen. Però el rei magnànim el perdona i accepta el casament. Eh? Ja, en aquella època ja acceptaven que les reialeses casés amb plebeus.
Veig el pobre Eduardo demanant llibertat, amnistia
i autonomia. Autonomia. Molt bé.
Matrimoni d'autonomia.
Sí, matrimoni, autonomia matrimonial, sí. Bueno, pues, això és l'argument d'Eduardo Cristina, i ara, de nou, farem una comparativa, que ara és molt més clara encara, ja que sentirem tota la peça sencera que procedeix d'Hermione, que és la cabaleta de l'àrea d'entrada d'Oreste, A come nascondere. És el tenor Chris Merritt, Oreste, que precisament va estar a la Turandot del Liceu fent d'emperador, perquè la noia és gran i fa aquests cameos.
Sí, i va molt mancat de feina. Va sortir una entrevista fa un temps que no el criden per fer gaires coses.
Ja té una edat, eh? Ja es pot estar retirat d'aquesta edat. Aquesta noia se'n va als 70 anys.
Sí, sí.
Acompanyat de William Matteuzzi en el rol de Pilade i l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo sota la direcció de Claudio Scimone. Solo la mia fida, figlio di Dio. I ara la part corresponent a Eduardo i Cristina, que és també una cabaleta, la de l'escena i rondó d'Eduardo de l'acte segon, Come rinascere. Semblances dit fins i tot en la lletra. Come nascondere, come rinascere.
Sí, això són els recursos que fan servir els llibretistes per mantenir el ritme del vers, les rimes, i bé, un dia si fem una anàlisi dels llibrets podrem parlar obertament d'això. Cabaleta realment fulgurant, exigent, virtuosística i pirotècnia vocal, a més amb el cor afegit, i déu-n'hi-do, un d'aquells moments de trempera musical.
Aquí la cabaleta és a càrrec de Laura Poverelli, que és una dona perquè és un paper travestit, l'altre era un tenor agut, i amb cor i tot, que l'altre era sense cor. Molt bé, sembla que amb tot això ha quedat clar, no? Ha quedat clar el que era un centone.
Sí, i bueno, hem il·lustrat mínimament amb aquests dos exemples. És una òpera que a més té, bueno, té aquests tres personatges principals, també hi ha el baix i l'alt lei aquest, que és un tenor, però que intervenen molt menys. Per tant, tenim tres protagonistes principals. Eduardo té dues àries, la cavatina de l'acte primer i l'escena i rondó de l'acte segon. té dos duos amb Cristina, un electe primer i un electe segon, té un duetino, que és un duet més curtet, amb Carlo, acte segon, i un trio a l'acte primer. I per la seva part, la Cristina té també dues àries, una cavatina i aquesta també gran escena que hem sentit, dos duos a l'acte amb Eduardo, un a l'acte primer i a l'acte segon, i un amb Carlo, amb el seu pare, acte segon, del que n'hem fet un tast, un duetino i un trio. I Carlo és el que té menys protagonisme, té una ària a l'acte primer, un duo amb Cristina, aquest que ens hem referit, un trio a l'acte primer i un duetino amb Eduardo. Per tant, quatre números, diguem així, principals, sí. I després tots conflueixen amb el concertant de l'acte primer. I l'acte segon acaba també amb un d'aquestes músiques que Rossini va reciclar més d'una vegada, en aquest cas el Mosè in Egipto, però també amb Hermione i Adelaide di Borgonya. És a dir, aquestes tres òperes de les quals es nodreix, va fer servir una música que va variar poc o molt, depèn del cas, per aquests quatre mateixos títols.
Molt bé, escolta, ho has explicat molt bé. Sempre acaben fent un trio, no sé.
Bueno, l'òpera és ficció.
Sempre hi ha trios allà, entre mig. De fet, hem sentit aquests fragments que hem triat, però n'hauríem pogut triar molts més,
sí.
I també proposar la seva parella de les altres òperes, com has dit, però bueno, per això hauríem hagut de menester més d'un programa, em sembla a mi, no?
Mm-hmm. I a més per il·lustrar que no sigui tot cabaletes i números així més de sí. Ritme més punyent i efervescència, hem triat doncs la part inicial del duo, també la cavatina i cabaleta d'Eduardo, la segona part de la cavatina de Cristina. I què ens queda ara per escoltar?
Pues ens quedarà només el tros del final.
L'estreta del concertant.
Sí, l'estreta,
de...
però espera, no corris encara. Tenim,
no, jo pregunto.
Tenim un parell de minuts per parlar, si vols. No sé, què més podem dir?
Home, doncs mira, que el cor aquest... clar, el problema a l'hora de buscar les partitures no és gens fàcil. Mm. I el cor amb el que has començat, que és el Vince...
No, Certi, sí, exacte.
Aquest tinc els meus dubtes perquè, és clar, Rossini, precisament, quan compon per Nàpols, fa una d'aquelles coses que n'hem parlat alguna vegada, que saps que m'agrada molt, que és allò de la música escènica i música fora d'escena. Sí. I sobretot per Nàpols, quan compon alguna de les òperes, fa servir una banda sul palco. El Ricardo de Zora Aida, sí. Comença així. A més, trenca l'estructura de les obertures, sí. I integra el cor inicial, no fa la típica estructura de forma sonata cavatina amb el crescendo típic, i aleshores incorpora una banda sul palco. Mm. I jo tinc dubtes, hauria de poder-ho mirar en alguna partitura, que aquest cor que has posat, que doncs és molt marcial, sí. No incorpori també una banda sul palco, cosa que no sempre les produccions respecten ni els enregistraments.
Ja.
Bueno, i bé, en fi, és un apunt que deixo per quan reescolti el programa en recordar-me'n.
Bueno, això serà aviat. Escolta, la crítica que haig de fer, això és habitual, ja no inclou el llibret.
Això et fiques a la web de Naxos i ho busques com a bon usuari modern i contemporani.
I te'ls descarregues. No?
I te'ls descarregues.
Aquí hi ha un,
una explicació.
Un booklet amb unes explicacions de l'òpera, que estan bé. La sinopsis està en anglès, està en alemany, em sembla, sí. I llavors fotos i...
Currículums. Però els currículums només en anglès, per això?
Sí, senyor.
Bé, però és que Naxos, que ha fet una gran cosa, una gran cosa, parlem en propietat, no? Una gran tasca d'enregistrament de repertoris, amb les seves, diguem-ne, trampes. Un dia ja, si d'això en parlarem, de com s'ha muntat el negoci i com aquesta expansió brutal de Naxos les últimes dècades ha estat un dels condicionants de l'enfonsament del sector discogràfic. Sí, però això ho deixem un altre dia.
No diguis això, que llavors no tallem més, escolta. A veure, tu, si els hem de comprar. Bueno, escolta, pels propers programes farem un especial per Reis aquest any, que vam fer per Nadal, perquè, bueno, surten coses interessants, llavors suggerirem regalets. Per acabar, sentirem l'estreta del final del primer acte, que és un cop més Eduardo Cristina, Signor de Moviti. També és una còpia d'una altra pel·lícula de cine, però ara mateix no sé dir de quina.
Ja t'ho diré del espera't, de l'acte segon, no, del final de l'òpera, tampoc. Em sembla que és del concertant del Ricardo Zoraida.
Potser sí.
Una part, no tot. Sí.
Doncs molt bé, aquí hem acabat. Albert, gràcies com sempre. T'esperem el mes que ve, abans de Nadal.
Exacte.
Tornem a veure just després. I a vosaltres, doncs, ben aviat, només d'aquí a 7 dies.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, ja ho he dit l'Albert. Encara aquí trigarà una mica més, eh?
Però jo us escolto sempre.
Molt bé, adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.